El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.
El nombre d'ingressats al Taulí per Covid-19 és de 110 persones, una persona més que divendres. D'aquests 30 es troben en estat crític i semicrític. Aquests dies també s'han registrat 5 noves defuncions, 25 nous ingressos i 25 diagnòstics. D'altra banda, a Sabadell el risc de rebrot ha retrocedit fins als 387 punts, mentre que la velocitat de contagi ha passat del 0,98 al 0,95. També ha millorat la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 391 casos per cada 100.000 habitants. Una situació global de la pandèmia que volem comentar aquest matí, conversant amb el doctor Manel Cervantes, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Doctor Cervantes, bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia, Mireia, què tal?
Com estem?
Millorant.
Millorant, no?
Progressa lentament, però anem a millor.
Progressa adequadament, no?, que ens deien a l'escola.
Sí, adequadament no ho sé, però que anem a millor, sí. Jo crec que podríem anar més de pressa, i ja suposo que tindrem oportunitat de parlar-ne, la vacuna és la clau.
Anem primer, si li sembla, la situació del Taulí, perquè dèiem ara la situació dels grans indicadors, diguéssim, de ciutadania a peu de carrer estan millorant, però com ha passat en altres vegades, la pressió hospitalària encara és molt important, no? Estem parlant de 110 pacients ingressats al Taulí.
Sí, el que passa és que una cosa és els números així bruts, despullats, i l'altra cosa és com estan els pacients. Ara tenim pacients molt més joves, amb una evolució més ràpida, afortunadament, cap a la milloria, i amb unes contínues altes de pacients que permeten que no se'ns acumulin, malgrat que encara ingressen. I és el que esperem habitualment, que als 10-15 dies de la milloria poblacional ho notem a l'hospital. I, de fet, ho hem notat. Els ingressos han passat de 12-13 diaris a 4-5 diaris. El promig d'aquesta setmana torna a ser de 6, o sigui que realment es nota que la cosa està millor. Tenim molt d'aquests malalts de crítics, tenim molt pocs malalts intubats, que és la fase més delicada. O sigui, això ens fa ser optimistes, sempre que la gent pensi que estem en un moment de desescalada progressiva, no de que de cop s'acabin les restriccions. De fet, la restricció que s'ha eliminat, que és la del confinament comarcal, jo estic convençut que tenia molt poca eficàcia. Que el que compta és que cada persona faci el que ha de fer en els moments de risc, no si es troba a Cerdanyola, Barcelona o al Maresme. I això crec que és el que ha vist Salut Pública i que aquesta és la primera cosa que s'ha desescalat.
Ara anirem a les restriccions. M'interessa molt això que m'explicava, perquè és una de les preguntes que li volia fer avui. Quan tardarem en buidar? Sé que és molt difícil perquè depèn molt de cada malalt, no? Però en els primers dies de la pandèmia costava molt, no? Donar altes, era molt difícil, es tardaven moltes setmanes, no? Ara em parlava d'aquest canvi, no? Aquesta importància, no?, en el canvi també en l'evolució dels pacients. Si tot plegat segueix aquesta línia, al Taulí podríem tornar a aquella situació que havíem tingut de pràcticament no tenir persones hospitalitzades, o amb la incidència que té a dia d'avui la pandèmia és molt difícil arribar a aquest punt?
No, serà possible. El que passa és que estem lluny. Pensa que el mes a mitjans d'abril del 2020 van deixar d'ingressar malalts. I a mig juny encara en teníem una dotzena ingressats. Vull dir, dos mesos després encara no s'havia buidat del tot. També és cert que ara tenim aquesta sensació de que els malalts més grans no estan ingressant, afortunadament, gràcies a la vacunació, amb molta probabilitat. I això fa que l'estada mitjana dels pacients es redueixi. Potser tenim sort i aquesta vegada és més ràpid, però hem de comptar que pacients ingressats en Covid tindrem com a mínim dos mesos més enllà de quan davalla l'epidèmia.
Per tant, queden setmanes encara per baixar aquesta pressió assistencial que hi ha a l'hospital. En aquests moments tenim, segons les dades que ens facilitaven ahir, 30 malalts en estat crític. Em deia abans que són estat crític, però no és aquell estat crític que havíem tingut en d'altres moments, no?
Sí, de fet, la diferenciació la fem en quants malalts han necessitat ja la intubació, que és la fase avançada, i quants es mantenen amb diverses modalitats d'oxigen a alta freqüència i molta monitorització. Aquests són els que predominen ara, els que estan amb oxigen respirant per si mateixos. Afortunadament, tenim menys de la meitat d'aquests pacients que estan intubats, crec que en aquests moments era la quarta part. O sigui, d'alguna forma és un indicador també de que la gravetat no és tan alta. Que, per cert, és una de les coses que ens espantava, aquesta història de si les soques britàniques, africanes o xineses acaben predominant o no, ens sembla que ens han enredat una mica. La realitat és que l'epidèmia puja i baixa en funció de la transmissió. Quan més hi ha transmissió, més malalts acaben havent-hi, i quan hi ha més malalts greus acaben havent-hi. I em sembla que el tema de quina soca és no és el més transcendent. També és cert que això s'ha d'anar vigilant, perquè ara tenim un avís de que probablement a la Índia i a l'Iraq estan pujant els casos moltíssim i cal aclarir si és per l'epidèmia que toca allà, per temes climàtics o pel que sigui, o és alguna soca. S'ha d'anar estudiant. Però fins ara no ha sortit cap soca que sigui la responsable de fer un gran brot epidèmic. Estem tenint els brots que toquen. Cada 2 o 3 mesos baixem i tornem a pujar. I esperem que això s'aturi en el moment que tinguem una eina definitiva per evitar la transmissió, que, com us podeu imaginar, no serà el confinament, serà la vacunació.
Sobre la pressió assistencial al Taulí, durant aquesta... Per cert, la primera pregunta que li faig directa. Vostè creu que hi ha hagut una quarta onada o no? Podem parlar de que hem passat una quarta onada?
Jo no sóc epidemiòleg, amb la qual no entenc les definicions d'onades epidèmiques com van. El meu concepte de sentit comú és que quan una malaltia té un ascens i després desapareix i torna a aparèixer, això és una segona onada. Això només ha passat entre el juny i el juliol. O sigui, va pràcticament desaparèixer de casa nostra i va tornar, va revifar. Ara no hem arribat a fer net cap vegada, ni al setembre, ni al novembre, ni al gener, ni al febrer, i per mi personalment estem en una onada persistent des del mes de juliol, que va pujar poquet a poquet i es va disparar a l'octubre. I llavors, a partir d'aquí, tenim pujades i baixades, però d'un mateix fenomen. No hem fet net els hospitals, no hem fet net de casos setmanals diagnosticats al país. Hem passat de 30.000 casos a 10.000, però pas fantàstic. Ara estem al voltant de 10.000 casos setmanals a Catalunya, però encara ens queda per acabar aquesta onada. Posa-li el número que vulguis.
Tampoc és important, no? Potser saber si estem...
Jo crec que no és transcendent. El que és molt important és estar vigilant, i jo crec que això és una de les coses que clarament ha millorat el nostre país des de l'estiu cap aquí o des del maig cap aquí, que és que hem tingut un sistema de recollida de dades raonablement ben fet i ben seguit. Ja m'agradaria que el seguiment dels pacients diagnosticats perquè facin l'aïllament fos igual de bo, i aquí no tenim encara la seguretat, però probablement també hem millorat molt. Això és una cosa que ens permet saber cada dia com estem, si anem a millor, si anem a pitjor, si hem de fer alguna cosa més de les que fem, i l'hospital concretament preparar-se per quants llits que tenia preparats per aquests pacients, perquè no és un tema de que hi hagi un llit buit, és que sigui el lloc adequat, amb l'agrupació adequada per evitar transmissions i contagis dintre de l'hospital, perquè el personal no hagi de compartir uns pacients infectats amb uns que no. O sigui, és un tema delicat, però que jo crec que ens estem sortint prou bé.
De fet, en aquest sentit, i sobre la pressió a l'hospital, l'última pregunta que li faig, en aquest cas, en aquestes últimes setmanes, últims temps, s'ha hagut d'ajornar operacions també? Aquesta incidència ha tingut importància també en la qüestió d'haver d'ajornar algunes operacions?
Sí, sí, el darrer mes s'han anat fent puntualment ajornaments. Així com l'any passat vam haver de fer un ajornament ben de saber fins a quan, no sabíem quant temps estaríem, ara ens s'ha anat fent, i mai millor la paraula, quirúrgicament. O sigui, veiem que aquesta setmana estem molt delicats, aquesta setmana reduïm intervencions. No s'han anul·lat completament en cap moment, les urgents no s'han deixat de fer mai, les oncològiques tampoc, i el que sí que és veritat és que algunes intervencions s'han demorat, però no ha sigut un gruix important.
Els preocupa, però, la pressió que això pugui generar les llistes d'espera?
Home, evidentment. Ja, les llistes d'espera és un fenomen que ja tenim de normal. O sigui, li diem normal perquè és l'habitual, però no ho és. O sigui, no n'hauríem de tenir de llistes d'espera superiors al temps que està establert. Jo crec que això en els darrers 2 o 3 anys havia fet un esforç molt gran, i ara, amb la pandèmia, això s'ha aturat. S'ha aturat. Tampoc ha empitjorat tant com ens temíem, perquè la veritat és que s'ha fet un esforç de reatrapar activitat tot l'estiu i l'inici de la tardor, i ara, si les coses van com semblen, doncs probablement tornarem a tenir un estiu amb capacitat de reatrapar. amb unes forces professionals molt grans, perquè, clar, si multipliquem per dos l'activitat i el personal som els mateixos, doncs la cosa després té un cost de cansament, d'estrès, de fins i tot de baixes laborals, o sigui que d'alguna forma el sistema sanitari públic català ha estat molt tensionat, jo crec que ha donat una resposta magnífica, malgrat els inconvenients de les improvisacions inicials, i que ara el que ens toca és reflexionar si potser no hem d'augmentar la dotació permanent d'aquest personal. Sempre parlem de què farem llits, de què farem edificis. La base del sistema sanitari, a primària i a l'hospital, no són els edificis, és el personal sanitari. I esperem que això prenguem bona nota.
De moment s'està parlant molt d'edificis i poc de personal, no?
Té un motiu. Tu els edificis els compres i els fas en uns mesos. El personal el formes en anys. I quan dic personal, parlo de tot el personal, perquè treballar en un hospital des de la neteja, el tracte directe amb els pacients, admissions, i òbviament infermeria i el personal sanitari, són feines per les quals t'has de formar més o menys temps, però t'has de formar bé. Has de fer les coses perquè l'hospital funcioni i en això estem. És una feina continuada que no s'acabarà mai.
Anem a les vacunes. Me les ha citat un parell de cops durant l'entrevista i també li volia preguntar per les vacunes. És evident que ja estan tenint una incidència important en el sistema sanitari, deia ara vostè, no?, amb els ingressos de determinats perfils d'edat. Aquesta incidència ha d'anar creixent en les setmanes?
Home, és el que esperem. Nosaltres aquesta setmana passada hem arribat a igualar amb vacunacions el nombre de pacients immunitzats naturalment per haver passat la malaltia. O sigui, a Catalunya això ja s'ha estabilitzat, a casa nostra també, a Sabadell. La realitat és que això ens ho esperàvem fa un parell de mesos. O sigui, anem tard. Però si ara podem accelerar el ritme a l'arribada de noves vacunes, doncs probablement podrem arribar al 50% de la gent vacunada, però no ens oblidem que de moment estem al 20% de la gent amb una dosi i per sota del 10% amb la gent que s'ha vacunat completament. O sigui, ens queda molta feina. Però com tu deies molt bé, ja hem notat que això té transcendència clínica evident. O sigui, no estem veient casos de brots a les residències, no estem veient mortalitat per gent vacunada. Sí, tenim casos de gent vacunada. Això no serà zero. Una protecció del 90% o del 95% vol dir que sempre quedarà una petita part de la població vacunada que pot ser per diferents motius, fonamentalment per les seves malalties prèvies i els sistemes immunitaris de la gent gran, que poden tenir malaltia. Però això ja és una xifra petita i no l'estem notant en ingressos ni en morts. I, de fet, hem notat com l'estada mitja i l'edat mitjana dels pacients està baixant clarament als hospitals. O sigui que amb això som optimistes. També us he de dir que, per altra banda, hi ha una sensació també de que la vacuna en dos mesos acabarà amb la pandèmia. I jo amb això també voldria donar un toc d'alerta. Això no s'ha acabat. La pandèmia al món encara està pujant. O sigui, a tot el món mai hi havia hagut tants casos com hi ha hagut la setmana passada. O sigui, d'alguna forma no ens oblidem que el virus no té fronteres, però més que intentem posar-ne, i que hem d'estar molt alerta al que passa. També és cert que tenim alguns països amb una resposta de l'epidèmia molt bona amb la vacuna, fonamentalment el Regne Unit i Israel. Però amb això també hem de fer una mirada crítica. A Israel ha baixat moltíssim el nombre de casos, amb una curva de descens exactament igual a la d'octubre del 2020. I tampoc és que ara hagi baixat tot per la vacuna. Potser també tocava epidemiològicament. Vull dir que la vacuna és una cosa que ens ajudarà molt, és l'eina probablement més potent que tenim, però no és una garantia de que això s'acaba.
Perquè més tampoc sabem si ens haurem de revacunar, no?, i de quan s'haurà de revacunar, i sobretot per allò que amb vostè hem parlat moltes vegades, també amb el doctor Pineda, de que si no vacunem el món per igual seguiran apareixent soques, no?
Això és molt més important que si necessitarem una altra dosi l'any que ve o no. Ja es veurà. De moment la impressió és que no. Pfizer va fer fa poc una roda de premsa explicant que ells ja estan calculant que farà falta una tercera dosi. Si jo em guanyés els calés fabricant la vacuna de Pfizer, també ho diria. Vull dir que ja ho veurem. És possible, jo no dic que no. Però d'entrada, amb la immunitat natural d'haver passat la malaltia, sabem que pràcticament la major part dels treballadors de l'hospital que s'han seguit serològicament, el 95% mantenien la resposta serològica els 10 mesos. O sigui que és possible que no calgui cada any, però s'ha de vigilar, potser sí.
Ara em parlava de Pfizer. Deixi'm que li pregunti per tot el que ha passat amb AstraZeneca, el que està passant amb Janssen. A la tertúlia, quan ho comentem, nosaltres els tertulians no som epidemiòlegs, tampoc som professionals sanitaris, però moltes vegades anem a parar el que ens sembla com la lectura més econòmica de tot plegat. Hi ha una lectura econòmica al darrere? Hi hauria d'haver una lectura econòmica també per entendre el que ha passat amb AstraZeneca i no ha passat amb Pfizer a l'hora d'analitzar? O realment hi ha aquests problemes d'efectes secundaris que no es produeixen amb Pfizer i Moderna?
Sí, primer, els efectes secundaris de les trombosis amb manca de plaquetes, això és una cosa clara que està produïda per les vacunes d'adenovirus, la marca que sigui. Johnson & Johnson, AstraZeneca. Això és cert, però clar, amb una incidència tan petita que això raonablement no hauria d'haver influït en la campanya de vacunació. Doncs jo crec que es va ajuntar el problema de la no presentació de les dosis esperades, de que la Comunitat Europea va fer fins i tot judicialment un inici de demanda a AstraZeneca, que AstraZeneca ara és més britànica que europea, tot això ha influït. De totes maneres, que les vacunes d'adenovirus poden fer més fenòmens autoimmunes és conegut, però també les altres poden produir fenòmens de trombosis. De fet, jo 6 mesos enrere tenia més por de les vacunes d'RNA perquè eren noves, i sabien que podien tenir efectes secundaris immunològics les d'adenovirus, pensava, bueno, però aquestes ja les coneixem, sabem que és molt poc freqüent. Guillain-Barré, que és una malaltia neurològica, es produeix amb un cas de cada 1 milió de vacunes, doncs amb la grip també passa, no és una cosa excepcionalment nova. Ara bé, les vacunes d'RNA han sortit molt bones, o sigui, els resultats que s'estan obtenint amb les dues que ja estan disponibles i la tercera que està a punt de comercialitzar-se pinten molt bé i, a més, donen un mecanisme de fabricació relativament ràpid. El gran problema d'aquestes vacunes, perquè arribin a tot el món, és el tema de la congelació. Tu no pots portar a països que no tenen llum, a la majoria de pobles i ciutats, una vacuna que necessiti 80 graus sota zero. Això és inviable. Hem d'aconseguir vacunes que tinguin una nevareta que amb una pila es pugui aguantar la setmana que estigui fent voltes el vacunador pels pobles del centre de l'Àfrica. No és broma, això és el món. No és el nostre país, però és el món. Uh-huh. I qui diu Àfrica, diu la Índia, diu Bangladesh, que són països que, no us oblidem, aquesta setmana han multiplicat per 10 el nombre de casos. Si no posem vacunes a tots aquests països, el virus tornarà, per més que aquí l'eliminem temporalment.
Clar, sense saber-ne massa, el que estem veient és que s'està prioritzant a la població de més edat, que és la més vulnerable, no? És una qüestió que ja havíem parlat, no? Recordo un dia que vostè em deia, si haguéssim volgut parar del tot els contagis, probablement hauríem vacunat a la gent jove, que és la que més es mou, però volem evitar morts i volem evitar ingressos, no? I al final és això el que es va fer, doncs, amb aquesta estratègia de vacunació a casa nostra, no? Ara sembla, però, que aquests efectes secundaris es concentrarien més en la franja de població més jove. Això creu que pot ser un problema a nivell d'immunitzar la població més jove? Hauria de ser un problema?
Jo sincerament crec que no. Són uns efectes secundaris tan poc freqüents que el que tenim que fer ara és posar-los en context, tranquil·litzar la gent. I el meu consell, quan algú em pregunta, escolta, quina vacuna em poso? La primera que et diguin. No miris la marca. No ve d'aquí. El risc amb un medicament existeix sempre. I estem utilitzant medicaments, fins i tot preventius, amb riscos molt més alts que aquestes vacunes. Qual és evident que la gent s'ha de vacunar de la vacuna que tinguem. Lamentablement, nosaltres no fabriquem vacunes, no podrem decidir a casa nostra quina vacuna fabriquem. Per tant, estem esperant quina vacuna ens arriba. Doncs la que ens arribi és la que hem de posar. I el meu consell és que potser hi ha un grup que té un risc de passar la malaltia molt, molt baix, que és la gent de menys de 30 o 35 anys, que, sincerament, si s'esperen uns mesos més a vacunar-se, no passarà res. Però a partir d'aquí, a partir de 40 anys, que comencem a tenir casos, encara que siguin pocs, que necessiten ingressar a l'hospital, jo el meu consell és que es vacunin amb la vacuna que tinguin més a mà.
Doctor Cervantes, previsions, aquelles de quan traiem la bola de vidre, que la pifiem, perquè no sabem com anirà una mica l'evolució, però hem llegit molt aquests dies de quan ens podrem treure la mascareta, si quan la població estigui vacunada, si hi ha dues persones que estan vacunades podrien estar sense mascareta. En aquest sentit, què és el que creu que ha de passar sobre aquesta protecció de la mascareta que s'ha fet tan estesa a casa nostra i que actualment és obligatòria al carrer, obligatòria en espais tancats, excepte en espais amb que estiguis amb persones amb les quals convisquis, no? Què és el que ens diria en aquest sentit?
Home, jo crec que és un tema delicat, perquè decidir eliminar una mida de protecció que no fa mal també costa, perquè, clar, portar la mascareta psicològicament ens pot semblar un tema delicat, ens pot saber greu, ens pot molestar en algun moment, però, sincerament, portar la mascareta no fa cap mal important. Ara bé, dit això, no estem tan contents de com ha anat el Regne Unit i que bé que ha baixat. Al Regne Unit la mascareta al carrer no ha sigut obligatòria en cap moment, ni ara ni en el pic de l'epidèmia. O sigui que la mascareta a l'aire lliure, si no estàs a prop de la gent, aturat en una cua o esperant per entrar en una tenda, jo crec que no té cap sentit d'importància. Ara, fa mal portar-la? No. Hi ha gent que ha dit, home, és que així la gent pren consciència de que s'ha de seguir anant amb cura. Doncs molt bé. Però si a mi demà em diguessin que no cal posar la mascareta a l'aire lliure, jo no m'esperaria que hi hagi ni el 10, ni el 20, ni el 50% vacunat. Ja aniria jo tranquil sense mascareta. També us he de dir que això és una cosa individual. Jo només no m'he posat una FFP2 en ma vida. I la gent sembla que si ara no té una FFP2 no pot anar pel carrer. Què vols que et digui? Això és una cosa de sensació de risc personal, i en aquests moments jo crec que el risc poblacional està baixant i que hi ha unes quantes coses que sabem que encara són un perill. Estar molta estona en un lloc tancat, estar sense mascareta davant d'un malalt, que el pacient que té la malaltia no es posi la mascareta i continuï tossint davant teu, tot això són coses de risc. I en aquests moments, probablement, la gent no s'està contagiant ni en festes, ni en orgies juvenils, sinó que la gent s'està contagiant a la feina, perquè allà en llocs tancats i segons com estigui la cosa ventilada, doncs acabem tenint molt contacte amb gent habitual per nosaltres, que són els nostres companys, que ningú considera un risc, perquè no és una persona de fora que vingui amb una soca sud-africana o amb cara de venir del Brasil. La realitat és que el que contagiem és quan estem en contacte amb gent infectada, ho sàpiga o no, perquè el tema de la seguretat laboral de la gent que no té papers també n'hauríem de parlar algun dia. Quan diem no, és que els temporers de Lleida són un perill. Per què? Perquè treballen temporalment? No, per les condicions de treball, per les condicions de vida, i això se'n parla poc.
La pandèmia també ha entès i molt de classes, no? Això ho hem comentat també alguna vegada, no? Al final, quan mirem barris i afectacions de les pandèmies, ho deixa bastant evident, no? Que al final també ha entès de classes socials, no?
Home, tenim ciutats i sobretot barris, com tu deies, que més del 20% de la població ho ha passat. Posaré un exemple llunyà, perquè no parlem d'aquí, Torrejón de Ardoz, 24% de la gent ha passat el Covid, a Pedralbes 2%. Doncs ja està.
Sí, no cal dir gaire cosa més. Doctor Cervantes, gràcies com sempre, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
A veure, adéu.